L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'informació que avui dimarts, 25 de març de 2014, novament iniciem un dia més avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps que avui encetarem parlant o destacant que ahir dilluns començava l'audiència de Tarragona el judici a 4 agents de la Guàrdia Civil, així com també a 14 persones més acusades de tràfic de drogues pel desembarcament de més de 3.000 quilos de haixís a les costes del canal l'octubre de l'any 2007. Seguirem parlant del mur de contenció per protegir les cases que toquen al barranc de la Galera, un mur pendent d'actuacions de l'obres del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. L'alcalde del municipi diu que l'Ajuntament no té prou recursos per emprendre aquesta obra tan necessària, tot i que el projecte actualitzat ja està enllestit. A l'informatiu d'avui parlarem també del Consell Comarcal del Baix Ebre, que tanca l'exercici del 2013 amb un romanent de tresoreria de més de 200.000 euros. Alcanar inaugura l'Orrobé Solidari, una iniciativa de la Regidoria d'Acció Social i la nova associació Alcanar Voluntariat, que servirà per oferir roba i material per a la primera infància a les persones més necessitades del municipi. Inauguren a Girona l'exposició del Tebre U, la història d'un naufragi. I el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona convoca un concurs de vídeos sobre les Terres de l'Ebre entre els usuaris d'Instagram. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat, ho fem avui a ritme de crònica judicial a l'Audiència de Tarragona. Des d'ahir dilluns es jutgen els 4 agents de la Guàrdia Civil, així com 12 persones més implicades en el desembarcament de més de 3.000 quilos de haixís a les costes d'Alcanar l'octubre de l'any 2007. Segons la Fiscalia, els agents van donar cobertura a una organització formada per ciutadans marroquins i espanyols perquè poguessin rebre una gran partida de droga a través d'una embarcació semirrígida provinent del nord d'Àfrica. El fet que els policies ja tinguessin els telèfons punxats va permetre la detenció dels implicats i el comís de la droga en el marc de l'operació anomenada Aristocràcia. La Fiscalia sol·licita per als acusats penes que sumen 110 anys de presó i més de 300 milions de multa. La investigació d'aquest cas de tràfic de drogues arrencava el mes de maig de l'any 2007 amb la intervenció dels telèfons mòbils de 4 agents de la Guàrdia Civil de la caserna de Sant Carles de la Ràpita arran de les sospites que estiguessin implicats en actuacions relacionades amb el tràfic de drogues. Les escoltes telefòniques practicades als agents, a l'Al M.A., Francisco S.Z., Jesús B.M. i José Antonio A.H., tots ells d'entre 41 i 56 anys d'edat, van revelar que pretenien establir contacte i comunicació amb proveïdors de droga ubicats a la zona nord del continent africà, articulant possibles enviaments i posant la droga a disposició de grups que després la distribuirien a l'estat espanyol. Segons l'escrit de la Fiscalia, a què ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, els agents garantien als integrants de les organitzacions que el desembarcament de les partides de haixís es realitzaria sota la seva protecció i cobertura a les costes del Montsià, donat que coneixien els operatius propis del cos que s'organitzaven per combatre aquestes pràctiques delictives. En l'operatiu en què es va desmantellar aquesta xarxa es van intervenir un total de 101 fardells que contenien haixís amb un pes de 3.169 quilos i un valor al mercat de 4.380.000 euros, una embarcació, diners en efectiu, diversos telèfons mòbils i 4 vehicles. Com dèiem en començar, ahir va començar el judici a l'Audiència de Tarragona. Les defenses dels acusats d'introduir aquestes tres tones de haixís van sol·licitar la nul·litat de les escoltes telefòniques practicades. En la primera sessió del judici, els lletrats van dir que es van autoritzar aquestes escoltes sense que hi hagués indicis rellevants i han demanat l'anul·lació de tot el procés. Al seu torn, el tribunal anuncia que no es pronunciarà fins al proper dijous. D'altra banda, sis dels acusats no van compareixer a la primera de les sessions ahir a l'Audiència de Tarragona. Un d'ells va anar a l'Audiència de Ceuta adduint que no es podia pagar el viatge i el jutge en va ordenar la detenció, mentre que els altres cinc que es troben en cerca i captura. L'advocat Antonio Zamora, defensor d'un dels guàrdies civils, va comparar les escoltes al fet de matar mosques a canonades per veure quants n'enxampen, però sense tindre indicis reals que els fets s'estiguessin produint. Antonio Zamora.
Ya adolece de una serie de requisitos, de circunstancias, que hacen que pueda parecer verosímil, ab initio. Más adelante, ya hemos dicho que interesamos la nulidad de las intervenciones telefónicas, en concreto del auto de 14/5/2007, folios 35-39, por entender precisamente que se ha hecho de forma desproporcionada, dado que se interviene a una cantidad ingente de personas que al final salen de rositas y aquí no ha pasado nada. En este sentido, estos son intervenciones meramente prospectivas, es decir, es matar moscas a cañonazos, es lanzar al anzuelo a ver a cuántos cogemos, pero realmente sin ningún indicio real de que algo se esté produciendo.
Per la seva banda, l'advocat José Luis Abascal, defensor d'un dels guàrdies civils, demana la nul·litat de les escoltes telefòniques i, conseqüentment, de tot el procediment per manca d'indicis.
De que la sala entienda que la nulidad debe aplicarse ex initio de la causa, porque no existe razón criminal ninguna que impele a la autoridad judicial ni a la fiscalía a iniciar una investigación contra mi cliente vulnerando sus derechos fundamentales, todo ello basado en una cena del cuartel de la Guardia Civil y un paseo en coche con un paisano suyo. En virtud de las razones alegadas en esta primera cuestión previa, solicitamos la nulidad de actuaciones del procedimiento desde el principio de la causa por vulneración de derechos fundamentales de mi cliente y por consiguiente la nulidad de todas las pruebas obtenidas en virtud del auto de incoación y en virtud del auto de autorización de intervención de las escuchas telefónicas.
Les qüestions prèvies van centrar, per tant, la primera jornada d'aquest procediment que està previst que finalitzi el proper dia 9 d'abril amb la declaració dels acusats. Un a un, ahir dilluns, els diferents advocats presents a la vista oral van demanar l'anul·lació de les escoltes telefòniques practicades, tal com escoltàvem en la veu d'algun dels protagonistes, els talls de veu que acabem d'escoltar. La resta de lletrats van apuntar també a l'existència d'irregularitats en el procés, com ara el fet que algunes de les escoltes telefòniques s'haguessin prolongat més temps del que s'havia autoritzat sense que conste cap pròrroga per part de l'òrgan judicial. Els advocats també van criticar que alguns autos no estiguessin degudament signats. Després d'un recés, el magistrat va informar a les parts que el tribunal no resoldrà la petició d'anul·lació de les escoltes fins dijous que ve, coincidint amb la represa de la vista. El jutge va apuntar que es podria produir una estimació total o parcial, una desestimació o abordar la qüestió directament quan es dicta sentència.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim amb més qüestions d'actualitat. En la jornada d'aquest dimarts parlem ara del mur de contenció per protegir les cases de la Galera que hi ha al costat del barranc, un mur pendent de les obres del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. L'alcalde del municipi diu que l'Ajuntament no té prou recursos per afrontar aquesta obra tan necessària, tot i que el projecte actualitzat ja està fet. I així ens ho explica en la seva crònica, avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Quan s'acaba de complir un any de l'ensorrament parcial de les tres cases ubicades sobre el barranc de la Galera i que afortunadament no van causar ferits, l'alcalde del municipi, Pere Muñoz, confirmava a la nostra emissora que de moment no s'ha pogut fer res encara per dotar els edificis afectats d'una solució definitiva i garantir-ne la seguretat. L'alcalde denunciava reiteradament el perill que corren les cases i que cal fer un talús de contenció per protegir la vintena d'immobles afectats pel mal estat dels marges del barranc que travessa el municipi, agreujat sobretot pels forts aiguats de la tardor de l'any 2000 que van provocar una gran barrancada. Muñoz deia a la nostra emissora que l'Ajuntament ha fet els deures actualitzant el projecte per construir el mur de contenció, ja que la primera memòria datava de l'any 2000, quan es va produir la darrera barrancada important que va acabar, recordem, en portant-se els ponts de Masdenverge o el de la carretera d'Ullacona, un projecte que ha costat 12.000 euros i que s'ha pogut finançar gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona. El projecte per reforçar les cases del nucli urbà de la Galera, pròximes al barranc, que presenten perill d'ensorrament, s'ha dividit en 5 fases. Ara, el començament de les obres de la primera fase està pendent del Pla Únic d'Obres i Serveis, que de moment no s'ha fet encara públic. L'alcalde es veia impotent davant la situació, ja que l'Ajuntament no té recursos propis per finançar les obres pressupostades en un principi en uns 600.000 euros i l'ACA, amb la situació que està, tampoc pot ajudar. Lamentava, afegint que fa tant temps que va aquest tema que fins i tot em fa vergonya parlar-ne. Escoltem l'alcalde de la Galera.
Home, però este tema del barranc és un tema ja que ja fa, ja em dona vergonya tot de parlar-ne perquè fa tant d'anys que fa este tema. Bueno, nosaltres vam fer els deures consistien en fer un projecte actualitzat, perquè hi havia una primera memòria de l'any 2000, perquè hem de recordar que això és dels aiguats de l'octubre del 2000. Ha fet un projecte important i potent, tant és així que ha costat 12.000 euros, gràcies que ens ha col·laborat en la projecció i en la Diputació de Tarragona. Tenim un projecte que hem dividit en 4 o 5 fases, perquè és un projecte molt ambiciós, la qual cosa vol dir que com estem en situació econòmica que estem, no podem atacar-lo en una sola fase, l'hem dividit en 4 o 5 fases, i enguany si ens faria goig, perquè no pot ser de cap d'altra manera, a poder donar solució a aquelles cases que han començat a caure, poder atacar la primera fase que consisteix aquí, però estem pendents de que surti el tema del PUOS, perquè clar, si no surt el tema del PUOS, com a Ajuntament és inviable poder-lo tirar endavant. Nosaltres vam demanar la col·laboració de l'ACA, l'ACA està com està, no ens pot ajudar econòmicament, i si no és un tema com tot l'any surt el PUOS, doncs l'Ajuntament tindrà moltes dificultats per tirar-lo endavant per si sol.
Recordem que la nit del 7 al 8 de març de l'any passat, a 3 de les cases ubicades al costat del marge esquerre del barranc de la Galera del municipi veí, es van esfondrar parcialment, sense causar ferits, ja que encara que dues d'elles estaven habitades i l'altra buida, els habitants dels immobles que ja temien aquesta possibilitat portaven un temps vivint a la part davantera de la casa contrària al barranc.
Gràcies, Josep. Continuem ara parlant del Consell Comarcal del Baix Ebre, que a finals de la passada setmana celebrava sessió plenària, concretament la corresponent al mes de març, una sessió en la qual, i entre d'altres, es va donar compte de la liquidació del pressupost de l'any 2013. Aquest darrer exercici s'ha tancat amb un resultat pressupostari positiu de 81.673 euros i amb un romanent de tresoreria que s'eleva als 210.613. Aquesta xifra positiva de romanent de tresoreria dona ple compliment al pla de sanejament al qual està sotmès el Consell Comarcal del Baix Ebre des de l'any 2009. Per al president del Consell Comarcal, Lluís Soler, les xifres mostren que des de l'ens comarcal s'està realitzant una acurada contenció de despesa i una optimització al màxim dels recursos. Lluís Soler.
La veritat és que en uns moments pues, de restriccions pressupostàries, de moments de reduccions pressupostàries i de moments pues, que te costa molt i molt com a administració supramunicipal mantindre l'estructura dels serveis públics, el que ens congratula com a Consell Comarcal del Baix Ebre és que hem tancat en un resultat pressupostari ajustat de 81.600 euros en positiu, de 210.600 del romanent de tresoreria positiu, i això no és només l'important, les xifres, sinó l'important és poder dir que han blindat tots els serveis públics que presta el Consell Comarcal, sobretot aquells d'èmfasi social, de caràcter marcadament social,
El ple celebrat al Consell Comarcal del Baix Ebre va servir també per aprovar una moció de rebuig al Pla de Conca de l'Ebre, una moció que també comentava el mateix president del Consell Comarcal, Lluís Soler, mostrant el rebuig al Pla de Conca i alhora manifestant també el seu suport a la plataforma en defensa de l'Ebre en la lluita antitransvasament.
Perquè pensem que aquest Pla de Conca és un Pla de Conca perjudicial per als interessos de les Terres de l'Ebre i de l'Elta de l'Ebre específicament, i en tot cas, com a Consell Comarcal del Baix Ebre, volem donar el nostre més sincer suport i col·laboració extrema en la plataforma en defensa de l'Ebre en tots els actes que es puguen anar desenvolupant al llarg d'aquest temps, però sobretot de cara a la manifestació del proper 30 de març entre Sant Jaume d'Enveja i del Tebre.
Finalment, cal dir també que el plenari va aprovar per unanimitat les noves bases reguladores per a la concessió d'ajuts de menjador escolar per al proper curs acadèmic. Les sol·licituds d'aquests ajuts es podran començar a demanar a partir del dia 2 de maig i fins al 16 de juny. D'altra banda, el ple va aprovar per unanimitat també el conveni de mediació per en aquest any 2014. La seva finalitat és impulsar i difondre la mediació com a mètode de resolució de conflictes familiars i civils.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
L'informatiu Emute.
Continuem parlant ara de la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament d'Alcanar, que en col·laboració amb l'associació Alcanar Voluntariat han engegat un nou projecte d'iniciativa social. S'anomena Lo Rober Solidari i es presentava el passat divendres, dia 21 de març, amb la finalitat de garantir a les famílies del municipi l'accés a roba adequada a cada temporada, així com també material per a la primera infància. L'objectiu del Rober Solidari és el de proporcionar a la ciutadania del municipi un espai on es promogui la cultura del reciclatge i la reutilització, evitant la malversació de peces de roba i material per a la primera infància, material i roba que poden encara tindre una vida útil, sempre que estiguen evidentment en bones condicions, de cara a garantir la lliure elecció de la roba, del vestir i dignificar la pròpia imatge de les persones més necessitades del municipi. De la iniciativa i dels objectius d'aquest projecte en parlava la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro.
Bé, el Rober Solidari és un projecte d'una iniciativa social a partir d'una necessitat que surt al municipi, que s'intenta col·laborar. Serà un projecte en el que col·laborarem directament en les famílies que tinguin una necessitat econòmica per a garantir-los la possibilitat d'obtenir roba adequada per a cada una de les temporades de l'any i una roba que estigui en bon ús. De fet, per a dur a terme aquest projecte el que necessitem és la voluntat del municipi de que cedisque la roba quan fem canvi de temporada, no? Que sempre anem netejant els armaris i moltes vegades hi ha roba que ja no ens posem i no sabem què fer-la. Nosaltres invitem a que tota aquesta roba faci cap al Rober Solidari i a partir d'aquí hi haurà una entitat de la qual avui m'acompanyen dos representants, Alcanar Voluntariat, que gestionaran aquesta roba i després se farà l'entrega a aquestes famílies necessitades que tinguin la necessitat de cobrir aquest fet, que vindran sempre per mig d'informe de serveis socials i bé, Alcanar Voluntariat el que farà serà gestionar la roba, deixar-la en condicions d'ús i després fer l'entrega a les persones que així ho necessiten.
El projecte es mantindrà gràcies a la implicació de la ciutadania amb les donacions voluntàries de roba i material que la gent podrà dipositar en els diferents punts de recollida habilitats a tal efecte al municipi, punts que es distingiran pel logotip del projecte i que seran, entre d'altres, la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, l'Escola Municipal de Música d'Alcanar, els serveis socials i les seues oficines, el Complex Esportiu Municipal de la Fanecada, el Casal de Jubilats de les Cases, el Pis Lo Robé, situat a la Ronda del Remei número 72, segona, el Mercat Municipal i la Urbanització Serramar d'Alcanar Platja. L'accés al Robé Solidari es gestionarà des de l'àrea de serveis socials, tal com la regidora explicava, i també a través dels membres de l'associació Alcanar Voluntariat, que seran els encarregats de realitzar la recollida, selecció i manteniment de la roba i el material, així com d'atendre a la població beneficiària. Cal dir també que en l'acte d'inauguració de presentació d'aquest pis, Lo Robé Solidari va servir també per presentar en societat l'associació Alcanar Voluntariat el passat divendres, una associació creada per posar en funcionament aquest projecte i que tindrà la seu al mateix pis. L'entitat està formada per una desena de persones, en principi, però està oberta a la participació de tothom que estigui interessat en col·laborar en el projecte o també en d'altres que tenen previst d'emprendre properament. Totes aquelles persones interessades en accedir al servei s'han d'adreçar inicialment a les oficines dels serveis socials els dilluns en horari de matí de 10:30 a 1:30 o bé a la Biblioteca de les Cases els dimecres també en horari de matí de 8 a 11. Cal dir, per acabar, que el projecte Lo Robé Solidari compta amb el suport de l'obra social de la Caixa, la cooperativa exportadora d'agris d'Alcanar, el Reis Max d'Alcanar i també amb la col·laboració d'aquesta associació Alcanar Voluntariat, el Casal de Jubilats de les Cases i la Biblioteca Municipal d'Alcanar, l'Escola Municipal de Música, el grup Serviesport i la urbanització Serramar. I de les qüestions solidàries passem ara a les artístiques perquè a Girona s'ha inaugurat l'exposició del Tebre 1, la història d'un naufragi. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona presenta l'exposició del Tebre 1, la història d'un naufragi, que es podrà visitar fins al 22 de juny. Dividida en 5 àmbits i amb un centenar de peces originals, explica la història de del Tebre 1, un vaixell de transport militar de l'armada anglesa procedent d'Alacant, enfonsat a la desembocadura de l'Ebre el 1813 durant el conflicte bèl·lic de la Guerra del Francès, tal com explica la tècnica de cultura de del Tebre, Elena Fabra.
És la història de del Tebre 1, que és el vaixell que es va enfonsar a la desembocadura de l'Ebre l'estiu de 1813 durant la Guerra del Francès. Ens trobem davant d'una exposició d'una gran excepcionalitat, bàsicament perquè és un dels pocs vaixells arqueològics que no han patit cap espoli i que, per tant, ens ha arribat en un estat de conservació molt bo i també això li dona un gran valor científic. Els objectes que podem trobar a l'exposició són els propis d'un vaixell que es dedicava al transport militar. Per tant, aquí trobem municions de diferent calibre, bombes, granades, munició de fragmentació, etc. Tot això constitueixen objectes que ens apropen aspectes quotidians de les guerres d'inicis del segle XIX. També hem pogut trobar instruments propis de la navegació, diversos, entre els quals destacaríem una eina de mesures, que seria l'actual calculadora de l'època. I també hem de destacar un element importantíssim, que és el timó, que podem considerar-lo el més ben conservat de tot el Mediterrani. Fa una mida de 9,5 metres, i per aquestes dimensions tan grans encara es troba in situ al fons de la desembocadura. La conservació i la restauració d'aquests materials ha estat imprescindible per a poder-los exposar fora de l'aigua i per a fer-nos arribar al públic el gran valor històric i científic que tenen.
El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el CASC, ha portat a terme 5 campanyes arqueològiques al nostre municipi per estudiar el vaixell enfonsat i des de l'àrea de cultura s'han organitzat diferents jornades de portes obertes per donar a conèixer el treball dels arqueòlegs i els materials trobats. La inauguració de l'exposició va tenir lloc el passat 14 de març i van assistir el regidor de Cultura, Joan Alginet, i l'alcalde de Deltebre, José Emilio Bertomeu.
Segon campionat internacional de guinyot Delta de l'Ebre, dissabte 12 d'abril al Centre Cívic. Premis a fins a 4.000 euros, esmorzar i dinar per als participants, trofeus i lots. Apunta't i informa't al 671 108 948 o al 633 628 212. Preu per inscripció, 60 euros per parella. Organitza Ajuntament de Deltebre, col·labora Escola de Futbol Base de la Unió Deportiva Jesús i Maria i Jordi Mario.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, parlem avui del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, que convoca un concurs de vídeos sobre les Terres de l'Ebre entre els usuaris d'una xarxa social com és la d'Instagram. El termini per participar en aquesta iniciativa s'acabarà el proper 15 de juny. Els usuaris d'Instagram ja poden participar en aquest concurs, anomenat Moments a les Terres de l'Ebre, un certamen organitzat, com dèiem, pel Patronat de Turisme que premiarà el millor vídeo sobre el nostre territori. El guanyador d'aquest concurs serà obsequiat amb un dinar per a dues persones al restaurant Les Moles d'Ulldecona, que recentment obtenia una estrella Michelin. Un guiatge al castell medieval d'Ulldecona serà part també d'aquest premi. Instagram, recordem, és una xarxa social per compartir fotos i vídeos a través dels telèfons mòbils, tablets i també dispositius intel·ligents. Amb més de 100 milions d'usuaris, s'ha convertit en una de les xarxes més concorregudes i amb un major creixement arreu del món. Des del passat 15 de març i fins al 15 de juny, els usuaris d'Instagram podran captar amb els seus mòbils indrets, moments o situacions que consideren evocadores i màgiques a les Terres de l'Ebre. Per poder participar d'aquesta iniciativa, cal ser seguidor del compte a Instagram @terresebre, realitzar un vídeo dins l'àrea geogràfica del territori utilitzant l'aplicació Instagram, pujar el vídeo al compte personal de l'usuari i afegir la informació d'ubicació, afegint el mapa o anomenant la ubicació. Caldrà etiquetar el vídeo amb el hashtag Terres de l'Ebre, hashtag Moments Terres de l'Ebre, hashtag Igers Ebre o @TerresEbre i compartir el vídeo a Instagram. A l'hora de valorar les peces audiovisuals es tindran en compte criteris com la qualitat, creativitat, originalitat, execució artística i el grau de relació amb el tema proposat. Al microsite web terresdelebre.travel/Instagram s'hi poden trobar consells i recomanacions per a la realització dels vídeos, així com també les bases del concurs. Per últim, dir també que el lliurament del premi tindrà lloc durant la segona quinzena del mes de juliol a la seu del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. I els vídeos rebuts seran susceptibles de formar part d'un clip promocional de les Terres de l'Ebre de 2 a 4 minuts de durada. Per organitzar aquest concurs, el Patronat de Turisme de la Diputació ha comptat amb la col·laboració del restaurant Les Moles, Turisme d'Ulldecona i Igers Ebre.
8è concurs literari i artístic 21 d'abril. 21 d'abril del 2014, Paisatges Ebrencs. Modalitat de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, truca al telèfon 977 45 00 12. 977 45 00 12. O escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea. I col·laboren Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum, La Caixa i Diputació de Tarragona.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui comencem parlant del vent, un vent de mestral que ha bufat amb força cap al camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, cops que han arribat al 134 al Perelló, 122 a Mas de Barberans o 102 a Vall. Un vent de mestral que continuarà bufant, això sí, aniria perdent força, però no acabarà de desaparèixer del tot. També el vent es fa notar a l'extrem nord de l'Empordà, on cotes elevades del Pirineu, cops que arriben entre aquests 70-80 km per hora. Avís del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, així com també per la neu. Aquestes precipitacions que ara mateix cauen cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars, que s'intensificarien amb el pas de les hores de la tarda i amb una cota de neu que encara baixarà una miqueta més per sota d'aquests 1.000 metres, entre aquests 600-700 metres cap al Pirineu Oriental. Per tant, aquesta nevada que també arribaria cap a la Cerdanya, punts elevats del Ripollès. Avís del servei per aquests gruixos que poden passar del 20 centímetres en cotes elevades de la Vall d'Aran i del Pallars. Tot plegat amb un matí força assolellat, estable, però no ens en refiem perquè a la tarda les nuvolades, els ruixats tornaran a guanyar protagonisme, podran caure amb més intensitat cap a les comarques interiors de Barcelona, Girona, localment acompanyats de tempesta o calamarsa i amb unes temperatures que quedarien avui una miqueta més curtes cap a l'interior, però encara a la façana litoral amb aquest vent apuntat podrien pujar una miqueta més que no pas ahir.
Ho fem cada dia i també avui, mirant cap al cel i dedicant una mica del nostre temps a repassar la previsió meteorològica. Arribem així a l'hora del comiat, a l'hora de posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimarts 25 de març, que un dia més ha tingut el control i coordinació dels continguts que us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos. Acabeu de passar una molt bona tarda. Nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.